9:21, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Josep Maria Balcells, en Jordi Piell i en Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
El Joan m'ha dit que no hi ha notícies positives avui. No?
I ho he buscat.
Ja ho has buscat. No? També he fet una mica de fullejada, però res. Del futbol, algun comentari?
Va. No positiu, tampoc.
No, positiu no, però fer una mica de catars i...
Vinga, jo vaig a fer-me el xulo, perquè jo dijous passat vaig dir que el Barça perdria. El que no m'esperava és que perdés fent tan alt ridícul. Es pot perdre, crec que l'eliminatòria era pràcticament impossible de guanyar. Jo pensava que perdrien el partit perquè hi ha un moment en què les coses ja no poden tirar més de rendes. Aquest equip, jo crec que aquest equip, la directiva, els entrenadors o no entrenadors, doncs no han fet res durant tot l'any, no? Han estat vivint de les restes del que va quedar. I això al final acaba passant factura, i en moments d'alta exigibilitat com era aquest partit, doncs molt més, no? A més, jo crec que el tipus de gent que es va alinear i el tipus de gent que no es va alinear, ja parlaven de com s'enfocava el partit. Crec que s'ha de prendre com una oportunitat, no? Aquest partit, aquest equip està trencat, aquest equip no s'ha renovat des de la meitat de l'època Guardiola. El nou equip directiu no ha fet res per l'equip, i jo crec que, bueno, que toca començar a fer els deures, no?
Digues, Josep Maria.
No, és a dir, jo la decepció va ser total, però esperada, total l'esperada, no amb aquesta contundència, però jo voldria remarcar una cosa, que ara comencem a ser avui, bàsicament, o ahir ja una mica, comença a haver-hi veus crítiques a la situació del Barça. Jo em pregunto per què no hi han estat aquestes veus fins ara. És a dir, aquí hi ha una mena de blindatge mediàtic, sobretot, que el Barça era sagrat, no es podia tocar, no es podia qüestionar res, no es podia qüestionar l'entrenador, no es podia qüestionar les figures de dins, no es figura... I en tot cas anàvem defensant-nos de les crítiques que ens arribaven potser de Madrid. Aquesta falta d'autocrítica és la que al final porta a dir, però què ens ha passat? Com si descobríssim aquí ara el món. És a dir, ja vèiem que això anava davallada i que no es prenien mesures i que la directiva passava i aquí vivim de les glòries passades. I, home, potser ens ho féssim mirar, això. I, per tant, doncs, és una història que potser ara és l'ocasió per dir, escolta, aquí s'han de canviar moltes coses i moltes persones i probablement també molt de personal de la plantilla. I això ho hem de dir, en veu alta, no passa res. De vegades jo comparo amb Catalunya, de vegades fem en política també, tot és contra Madrid ens allò, nosaltres som els que ho sabem fer tot, que ho fem bé i tal, som incapaços de fer una autocrítica, que és l'única mitjà i l'única manera per renovar-se i per transformar-se i per capgirar les coses i reconduir-ho.
Home, Jordi. Sí, això està molt bé que ho diguis, perquè és la veritat, eh? I jo, que he sigut autocrític i crític amb el Barça en moments d'expansió i bo, és ben bé, he sigut sempre criticadíssim, és a dir, per tota la premsa esportiva, que la majoria, doncs, evidentment, els seus fills igual van amb motos que ha regalat el Rossell o que ha regalat el Laporta en les seves èpoques. Ho dic perquè he estat en campanyes electorals i ho he viscut personalment, com es regalaven motos a periodistes, etcètera. És a dir, aquests salten a la iugular dient que és desestabilitzar, això és desestabilitzar el Barça, ara no és moment, quan estem parats tampoc és moment perquè hem de fitxar, és a dir, mai és moment, sempre hi ha una protecció absoluta. Jo encara no he sentit de cap premsa i tal, igual dir que el sex la majoria de dies està a les 6 de la matinada, por ahí. No ho he sentit mai, no, mai. Però és que l'època d'altres que estaven, diguéssim, Ronaldinho, Maradones...
Potser i tal, no ho hauries de dir, doncs.
Tampoc ho tinc que dir, no, perquè és clar, això és desestabilitzar el Barça.
Diuen que han estat al gimnàs.
Bueno, no, és que el gimnàs és la conseqüència d'aquella nit, perquè clar, arribem a l'entrenament en una situació tan deplorable que el millor és estirar-se a la camilla del gimnàs i dormir. Vull dir que és l'excusa ideal que molts feien i continuen fent.
Mala sensació.
Bueno, això de mala sensació ja en parlaré també. La segona qüestió. Crec que la directiva no sap gestionar, no ha sabut gestionar tot aquest esquema del Barça, el Libre Gran, i a més el Rossell i companyia estan molt preocupats per fer grans negocis entre ells, i el Barça els importa, la veritat, entre nosaltres els importa un rabano. En conseqüència, tot, mira, que vagi tirant, si anem guanyant estupendo i anem tirant. Clar, què passa? Nosaltres ens hem de qüestionar amb tota confiança i amb tota l'admiració i amb tot el cor humà que jo tingui la renovació de la Vidal? Si la Vidal no està per jugar, doncs que se'n vagi. I si està per jugar, no a nivell del Barça. Conseqüència, ni som les hermanites dels pobres, ni som la Seguretat Social. No hem de renovar aquest senyor. Si teníem contracte, ja ens ha costat prou calés sense rendiment. És a dir, aquí tal. El segon tema, Tito Vilanova. Bueno, a mi, que em perdoni, però el vaig trobar molt insultat, estant en el camp, després de patir la Bíblia per arribar al camp per culpa d'uns que es manifestaven, que es veu que tenen molts drets i els cobreixen dos carrers per munt, dos carrers per avall, i tal, igual, però a mi els meus drets no me'ls protegeix ningú per arribar al camp, és a dir, tal qual sona, després de patir tot això i estar al camp i animar tal i qual, el senyor decideix tirar la tovallola i no perdre amb dignitat. O sigui, vam perdre exactament amb ridícul i humillació. I treure'm el Xavi, treure'm la Iniesta per dir, això està perdut i tal, igual, vamos, fatal. En quant al Messi, a l'entorn del Messi, que tampoc té un sentiment Barça allò de carinyo, diu, coño, el 4-0 és molt difícil. Surto Bilbao, va sortir bé aquella jugada, aquella superjugada, marco el gol, sóc estrella, això tot el partit va a costa meva, aquests 4 gols que hem de remuntar, no ho aconseguiré perquè el dia que vaig jugar a Alemanya em van anul·lar totalment i potser no estava tan malament com diuen. Diu, ostres, el millor és que tingui males sensacions. I aquestes males sensacions, interpreta-les com vulguis, i em quedo a la banqueta i així es demostro que sense mi no sou res. I ja està, tan senzill. I el Tito anar permetint tot això perquè el pobre home, amb tota la confiança, és un home que està malalt i que el que hauria de fer és cuidar-se i deixar-se de barses i coses, treure quan falten 4 minuts perdent per 7-0 un jugador, o que és insultar-lo, humillar-lo, o perdre temps. Vull dir, vamos, no sé per què no te'n posin 8. Vull dir, és ridícul, tota l'actuació és ridícula.
Tot això que comentes, Jordi, al final es pot resumir en una cosa, no?
Mala gestió del Sant Raúl. Sí,
l'ausència absoluta de direcció.
Claro.
Aquí no dirigeix ningú. Bueno, les declaracions del Rossell al final del partit jo crec que són per conservar-les en els anals de la televisió i la ràdio d'aquest país. És magnífic, magnífic, que després de fer un ridícul espantós i tenir a la clientela al final, que són els socis, emprenyats, sí, per primer cop en 8 anys.
Jo vaig quedar sorprès de que encara va continuar sonant.
Bueno, sempre hi ha quatre borregos que no entenen res, no? Però sí,
home, per l'equip tampoc ha de ser excloent.
Ahir es mereixia una mocadurada.
Quan acaba el partit, un no s'ha de quedar aplaudint. El que has vist no és per aplaudir. A lo millor tampoc és per insultar, però no és per aplaudir, si algú no és, no? Perquè no van donar res de si, no? En aquelles manifestacions, després de perdre 7-0 i de fer, jo crec que donar una pobra imatge del que és el club, l'únic que se li ocorre a Rossell és dir, no, ara no farem res. Quan s'acabi el curs ja veurem si hem de prendre alguna decisió. Dius, escolta'm, fora immediatament. Aquests tios, vamos, jo és que me'n faig creus de que l'afició del Barça sigui tan manipulable i manipulada, no? Dius, aquests tios, des de que han arribat, no han fet res! L'únic que han fet és, signar un contracte amb Qatar Foundation.
Molt obscur, per cert, que encara ningú l'ha pogut veure, aquest contracte. A mi m'agradarà veure, per exemple, quines conseqüències té el camp nou, que s'ha de construir o renovar, ja ho veurem, això.
Sí, i algunes prebendes que segurament no estan en els annexes, no? Què més han fet? No van prendre cap decisió quan marxa el Guardiola, o el Guardiola marxa precisament per l'ausència de presa de decisions. No fitxen a un entrenador. I no ha passat res en el món dels jugadors. L'única altra cosa que se'ls coneix és que a 3 anys de les properes eleccions ja han anunciat que es tornen a presentar. Escolta, si jo fos soci del Barça em sentiria bastant insultat. Escolta'm, es pot tornar a presentar? Per què? Expliqui'm exactament què és, des del punt de vista de l'interès del soci, el que hem de valorar per tal de, vamos, ni tan sols plantejar-nos votar-lo, no? No, és que deu haver-hi alguna cosa per darrere que deu ser molt interessant, perquè estan tots molt entretinguts i realment per al club no dona la sensació que estiguin fent absolutament res.
No, jo et diria moltes coses, és a dir, tot el rotllo mediàtic, vull dir, això el Saviola ens el van vendre com una supergran figura, com ara estan intentant vendre's el Neymar. com una gran figura, que vull dir, que vols comptar, que no deu ser un jugador que deu ser bonet, i tal, igual, però també us diré, mira, nosaltres, com a l'Alden Partners, la societat on jo estic i tal i qual, portem la direcció general del Mallorca. I gràcies a Déu només portem la direcció general en tots els temes menys l'esportiu, que va fatal, vull dir que anava a culis. Perquè l'esportiu no és nostre. No, aquesta és exclusiva del Serra Ferrer i allà ell, que a més és el soci majoritari. Però a part d'això, et diria que ens van vendre també el Fontàs per 600.000 euros de cedit al Fontàs, 600.000 euros aquesta temporada. I un tio que em sembla que està a 3 o 4 milions d'euros a l'any. El resto ho paga el Barça. Però és que el Fontàs no juga ni al Mallorca, eh? Ni al Mallorca juga de titular. Ni molt menys. Ha jugat, vamos, 4 partits. De lo dolent que és. És a dir, estem aquí venent la idea de jugadors com grans coses. On estava el Tello? Que és que el tenim castigat perquè el representant resulta que és el germà de Guardiola i ja resulta que els del germà de Guardiola estan castigats? Ostres, que... Aviam, aquestes coses, vamos, s'ha de canviar molta cosa. Clar, tens una junta que l'únic que vol és fer grans negocis amb el Florentino i amb l'altre, i els vols a Qatar Foundation, i s'oblida del Barça i de la gestió del Barça, i ja li està bé tot, mentre això vagi rullant una mica. El que em sorprèn és que es vulgui tornar a presentar, perquè, bueno, no sé, vull dir, si els de Brasil ens el condenen a la presó, doncs potser tindrà que anar a la presó a Brasil, no
sé.
Està
imputat. Està imputat.
Sí, per això que està imputat, vull dir, no sé si durarà
tant. Per cert,
ja sé que no té extradició, però bueno. El que deia
d'aquest blindatge mediàtic, estaria bé que la premsa d'una vegada expliqués que aquest senyor té un problema molt gros al Brasil amb la compra d'uns drets televisius que es van fer de manera presumptament il·legal i que has de llegir els diaris del Brasil per assabentar-te de què caram passa. Sí que és cert que a vegades ara l'Ara de tant en tant treu alguna notícia, que a partir també d'un reportatge que va fer France Football també hi ha hagut alguna referència al tema del Qatar, però és impossible assabentar-se el que passa. I en canvi, en l'època de Laporta, quan Laporta es tirava a la piscina amb un puro, en un casament, una cosa totalment privada, el Mundo Deportivo ho traia en portada. I això no tenen, no dic una paraula amb lletja, no tenen el que s'ha de tenir per publicar-ho, perquè com, vaja, el van ajudar molt a pujar a la presidència, doncs ara no serà que li llançarem merda en el que van ajudar.
Exactament és així, la premsa esportiva.
I una cosa greu del que deia el Jordi, que per mi és molt preocupant d'aquesta temporada, és com s'han gestionat els minuts de la gent jove, Bartra, Tello i Montoya. Bartra, que hagi de jugar els dos partits potser més importants de tota la temporada, quan no han encadenat 10 partits seguits, i al pobre li posen aquella papereta amb aquells bèsties de 1,90 dels alemanys.
Bueno, el perill és que l'hagin cremat, que se l'hagin carregat, perquè pobre nano, a més, va tenir la mala sort de tenir dues oportunitats molt bones a Alemanya, que les va fallar, perquè imagino que els nervis havien ser alts.
I que no és davanter.
És defensa. No, jo deia, no? Que un defensa primerenc doncs, hagi estat el que ha tingut les ocasions, doncs també tampoc parla molt bé de l'equip. No? Doncs sí, efectivament. I des del punt de vista d'un neòfit com jo, a mi em va sorprendre molt que Tello no fos titular ahir. Quan has de marcar 4 gols necessites els davanters més incisius que tinguis, no? I Pedro jo crec que no és precisament això avui, no ha sigut mai incisiu, ha sigut un tio bregant, però és petitet, no sé, davant de bèsties de 1,90 fa poca feina, no?
Doncs... però bueno, escolta, quedem-nos que guanyarem la Lliga, almenys això tu.
Encara no l'hem guanyat.
No, el bo del cas és que la Lliga la guanyem perquè...
La vam guanyar
ja fa molt temps, exacte.
I prou, perquè ara l'estem...
mantenint tal i qual. I et posaré un exemple de la falta de gestió total i absoluta que hi ha en el Barça. És a dir, tinc per amistat una persona que ha vingut, va anar aquest any, o aquesta temporada, va passar del Cornellà al Barça, no sé quina categoria juga, però aquestes importantetes, no sé quina és.
I la veritat, equips inferiors.
Sí, equips inferiors, perquè és jove, vull dir, tal, però és un fitxatge, vull dir, no és un noi, més que es veu que juga molt bé, vull dir, no l'he vist mai, però juga amb aquestes categories. El primer comentari que em va fer, diu, això és un xollo, eh? Diu, sí, hòstia, entrenem la meitat que entrenem amb el Cornellà. Els equips inferiors. Diu, perquè l'equip aquell entrena una hora i deu i va quedar-hi. Els alemans, després de guanyar 4-0 a nosaltres, en allà, l'endemà estaven entrenant. Nosaltres donàvem festa 2 dies. Bueno, això ja és un cachondeo que...
Va, algun comentari més o canviem de tema? Canviem de tema?
El futbol no és important.
Situació econòmica, ahir vam tenir
no, la veritat és que no.
Diverses manifestacions amb motiu de l'1 de maig, una a Barcelona en què segons els organitzadors es van aplegar 160.000 persones, a Sant Cugat també vam tenir per primera vegada una manifestació del 1 de maig, unes 200 persones es van reunir a la plaça de l'estació i després es van traslladar fins a la plaça del Coll, i tot això més amb les xifres i previsions que va donar el govern espanyol la setmana passada, en què preveia un increment encara de l'atur. Tot i això, diuen que hi haurà un creixement econòmic d'aquí a poc, però un creixement encara insuficient per intentar capgirar aquesta situació. Els voldria demanar la seva opinió sobre aquestes manifestacions i sobretot què es pot intentar fer, ja sé que és un tema reiteratiu que habitualment traiem en aquestes tertúlies, per intentar capgirar aquesta situació. Josep Maria, em sembla que vas anar a la manifestació.
Sí, sí. I
aquí Sant Cugat, no sé,
aquí Sant Cugat, aquí Sant Cugat, aquí Sant Cugat, perquè em sembla que val la pena doncs, estar presents en les... Hi ha una plataforma que s'ha muntat, que és el de per drets socials aquí Sant Cugat, molt plural, de gent jove, d'agrupacions polítiques, cíviques, de barri, que està, la primera iniciativa que van prendre va ser aquesta manifestació i em semblava que valia la pena donar-hi suport. Home, jo diria una cosa. A mi m'agradaria que la situació crítica en què viu el país, aquí a casa nostra, perquè a vegades pensem també, quan parlem de crisi, pensem doncs, en les grans xifres macroeconòmiques de la ciutat o dels de segons quins sectors, aquí també ens afecta, aquí a Sant Cugat, que la pressió social es mantingués i augmentés. Primera cosa, que penso que és important. Segona, que la classe política fos receptiva al crit d'indignació i de rebel·lia que hi ha al carrer. I tercera, que fóssim entre tots capaços de que no es passessin mai les ratlles de les manifestacions democràtiques i cíviques que encara s'està. Perquè jo encara em sorprèn que l'explosió social no hagi derivat amb altres dimensions més agressives, perquè és insostenible per una capa molt gran de població la situació econòmica. Es manté encara aquestes bones maneres, aquestes bones formes, que el perill és que dir, bueno, aquesta gent són pacífica, aquesta gent doncs només crida, no passa res i continuem igual. M'agradaria que la pressió fos tan alta democràtica i cívicament que pogués tenir una resposta política i social en aquest país. Fins i tot jo diria els sindicats es porten súper de dir, sembla doncs, que organitzen la gran processó i prou. I em està bé si això té una certa efectivitat. Si és folklore, doncs típic del 1 de maig i ja està, malament, perquè això doncs, no acaba de canviar.
Més opinions. Jordi?
Sí, jo la veritat que 160.000 persones trobo poc. Per la crisi que hi ha, la veritat és que tenia que ser més. No sé si és que és dia 1 de maig i hi havia la bandera dels sindicats i molta gent doncs, va pensar no estic identificat amb sindicats, no sé, jo no sé. La veritat és que trobo poca gent, però estem amb un número de parats tan elevat i amb unes situacions personals tan greus que crec que bueno, potser aquesta gent que s'ha quedat a casa, que té problemes i que tot això anem-li conscienciant de que realment poden anar a la manifestació. El segon problema que crec que no hi van molts d'ells és perquè es pensen que acabarà tot com sol acabar aquestes, vull dir, amb una guerrilla i amb uns violents pel mig, i això hem de ser capaços d'organitzar i fer un sistema de control de les manifestacions suficientment controlades, suficientment dirigides per part de l'organització perquè garantisem que no hi ha actes violents dintre d'això, perquè hi ha molts motius per sortir el dia d'avui al carrer, o sigui que pel cas trobo poca gent encara.
Jo crec que la gent ha perdut l'esperança envers l'efectivitat de les manifestacions presencials. A més, ahir feia molt bon dia i la platja estava plena de gent. No? Crec que, independentment de les manifestacions, el que he sentit per ahir és que el nombre d'efectius policials que hi havia per cada manifestant gairebé els igualava, no? Per tant, això afavoreix el civisme i suposo que també retreu algú de ficar-se en el follon per el que pugui passar, no? Crec que independentment de manifestacions, la situació és la que és. Els missatges que sents a nivell nacional, internacional, de gent que en sap, economistes, de tota mena, és únic ja. Espanya ha de reduir el pes de la política a l'economia. Punt. No s'ha de fer res més. Prou ja d'incrementar la pressió fiscal sobre el contribuent, sobre el ciutadà, sobre les empreses, perquè això ja s'ha demostrat, està absolutament demostrat que el que fa és carregar-se l'economia. La recaptació dels impostos està baixant, per molt que els pugin, i quan més els pugin, més baixarà. La feina està baixant, i l'únic que saben fer és seguir pujant impostos i seguir matxacant els serveis del ciutadà. No es fa res, absolutament res, per afavorir el desenvolupament de l'economia. Per tant, el missatge és únic i és molt fàcil. I si no el fan és perquè no volen, perquè estan vivint de tot això. I, escolta, el pes de la política a l'economia s'ha de reduir. I l'única manera de reduir-lo és molt fàcil. Agafem un percentatge elevadíssim de gent que viu sense fer res, de la política, dels favors polítics, càrrecs de confiança, organismes que no serveixen per res, quantitat d'estructures tipus congressos, corts, senats, reduïm-los o eliminem-los en base a la seva utilitat. I mentre no ho fem, això no xutarà. I mentre no ho fem, Europa i el món financer dirà aquests tios no són serios, per tant aquí no hi hem d'invertir.
Jo estaria d'acord en l'última part que parla el Joan, però no en la primera. És a dir, jo considero que deixar l'economia, és a dir, polítics fora, deixeu que funcioni l'economia. L'economia està feta de grans interessos i és el poder econòmic precisament el que està governant en aquests moments el mercat i tota la situació. I això és el que ens ha portat, precisament per falta de política, ens ha portat allà on estem. I continua havent-hi l'hegemonia del món de les finances, dels bancs i dels interessos de les grans corporacions, les que estan manipulant la gestió econòmica i, per tant, doncs, la derivada doncs, de la crisi. Més que mai jo penso que es necessita intervenció política en una línia determinada per poder equilibrar, per poder donar una equitat en la dinàmica de l'economia actual, perquè si no, per si sola no afavorirà mai els interessos de les classes
El que estàs parlant d'una altra cosa, eh? Jo, sí, parlava de dir, del cost, no, fora del cost que té la política.
Retireu-vos de la
no,
política.
Retireu-vos, no, reduïm sensiblement. Ara, sí, el cost, sí, de la política, sí, dins de l'economia.
Totalment.
I els que quedin, que facin política.
Que facin política.
No? Perquè els que estan ara no la fan.
Exacte, jo matisant les dues concepcions diria, home, per exemple, queda clar, eliminem els 200 assessors que té l'Ajuntament de Madrid. Vull dir, jo no sé on tenien més assessors, però no sé què deuen fer aquesta gent, perquè reunir 200 tios perquè un dia perquè t'assessorin deu ser un atabalament, perquè has d'escoltar els 200, estaràs 3 setmanes escoltant l'opinió de 200 paios. Vull dir, a part d'això, que si tots són amics, familiars, etc. Això, d'entrada, eliminem costos d'aquesta política. La segona qüestió més important, diria que els que fan política o exerceixen com a càrrecs polítics, bé a ser Banco d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat, haurien de fer la seva feina. És a dir, Hisenda hauria de fer la seva feina, no tocant els nassos com està fent en aquests moments per aconseguir 300 euros, 200 de multes, buscant tres peus al gat a rentes equits, que contínuament estic rebent això. No mirem les 35 empreses que tenen de l'IBEX, que té, quasi 33 crec que són, que tenen seus a paraïsos fiscals.
Que no mirem, dius?
No, Hisenda no mira això.
Ah, no mira.
No, clar, passa d'aquestes. Aquestes ho fan bé. Evidentment que hauria de fer i prohibir-los-hi. I si no, no estem aquí. I s'acabó. I fer com de tu, ara resulta que el senyor que té unos bienes afuera i no ho ha declarat, són un 550%. És el mateix amb aquests senyors de l'IBEX. I si no els fots fora de la bolsa, home, i s'ha acabat. Vull dir, al final arriba un moment que això és
intolerable. Això són decisions polítiques, eh?
Evident, però és clar, és que no les fa el Banc d'Espanya. No crec que hi hagi cap norma del Banc d'Espanya que digui, vostè pot obrir les sucursals on vulgui per cotitzar aquest país. Home, sí, pots obrir, si són les legals, però si som només per haver d'impostos, no. Ara, hi ha un moment que això ja és el cachondeo.
Sí, i a la vegada, fixem-nos, està clar, estem en un marc global tan imponent que jo, per exemple, l'accident de Bangladesh, per exemple, de l'ascensor, allò, amb les firmes, grans firmes doncs, que fabriquen, si el Corte Inglés, si Mango, si Benetton, tal, que tenen allà amb un treball, amb unes condicions laborals deplorables. És el sistema capitalista que es menja, els uns es mengen els altres, i rep el de baix, i aquí ens beneficiem, i això som incapaços de denunciar-ho, i aquí continuarem consumint el mateix perquè ens va bé, mentre això repercuteix negativament en un sector social important. I això passa en tots els sectors. I clar, i llavors, en política, clar, mana el més fort aquí. Perdoneu el parèntesi, van fer un acudit ahir que deien, escolta, parlant del futbol, quan governava l'Aznar, qui guanyava? El Madrid, perquè l'Aznar era del Real Madrid. Quan governava el Zapatero, que era culer, el Barça, allò. Ara que governa el Rajoy, qui guanya? Alemanya. Perquè Alemanya és la que talla el bacallà. Però és una mica... és una tonteria, però que està clar, ben acondicionats. Veiem ara, doncs, Itàlia s'ha d'aliar amb França intentant fer un front comú davant dels interessos de la Merkel, i Espanya no sap on situar-se. És a dir, és molt complicat això, és a dir, perquè els interessos i els polítics tampoc tenen les mans lliures.
Per posar un exemple puntual, no? De què fa la política, no? La setmana passada, bueno, aquesta setmana hem conegut que Alfredo Sáenz, director general, conseller delegat del Santander, plega perquè està condemnat, no? Perquè està condemnat, condemnat i indultat, i el Banc d'Espanya de sota mà li va dir, escolta'm, que no acceptarem l'indult, que et farem marxar, no? Per tant, un condemnat per un delicte penal, a més,
penal, no econòmic, i presó, amb anys de presó, vull dir, no conyes així tontes, no.
Se'n va a casa i descobrim que se'n va a casa amb 88 milions d'euros.
Bueno, és que això ho hem de denunciar als accionistes del Banc de Santander i s'ha acabat.
Perdona, la política no ha dit res. La política m'ha dit res. Dius, el Banc de Santander serà molt sobirà de fer el que li doni la gana amb els seus diners, sempre i quan no hagi disposat ni d'un sol cèntim de diner públic, el qual no és cert. Per tant, mentre disposin de diner públic, els bancs han d'estar intervinguts, perquè si no fan barrabassades com aquesta, en un moment en el que estic segur que hi ha moltes famílies que han estat desnonades pel Santander, i totes les empreses d'Espanya, perquè no donen crèdit a ningú, que no aconsegueixen ni un cèntim de finançament d'aquest banc que ha decidit que Espanya ja no opera.
Però Joan, què demostra això? Que el poder qui el té? La banca, en aquest cas, i els polítics...
Doncs que no ens costin ni un duro, els polítics. Si no serveixen per res, que no ens costin ni un duro. I ja ho refarem. Però si no ens serveixen per res, que no ens costin ni un duro. Perquè com que l'únic que saben fer és mesures, un, totalment inútils, dos, que no redueixen el cost ni incrementen la competitivitat, i tres, que no beneficien amb res el ciutadà, doncs que marxin, i aleshores posem-ne, busquem tranquil·lament, posem a gent que tingui una miqueta de criteri. Escolta, en els singulars del 33, cada setmana surgen amb criteri. Hi ha altres programes en els que de tant en tant surgen amb criteri. Gent amb criteri n'hi ha molta. Alguns seran més tècnics, uns altres seran més economistes, capitalistes, i altres seran més socials. Juntem-ne uns quants i segur que surten mesures molt fàcils. Però realment, mentre la seva única preocupació sigui mantenir l'estatus quo de... tot el món bancari i de tot el món polític, nosaltres ens sortirem perdent.
Sí, sí. Tu posem exemple sempre. Vull dir, jo encara estic escandalitzat encara avui de la situació de la Diputació, per exemple. I la quantitat de sous, de gent, d'assessors, de tots els partits. Vull dir que llavors no pot senyalar un i l'altre, que és el pessebre compartit de molta gent, i no es denuncia.
El pàrquing.
El pàrquing. Però està clar, no pot ser això. Llavors.
Quin pressupost té la Diputació de Barcelona anual? 800, 900 milions d'euros?
No ho sé. La veritat que no
està,
en
està per ahí, està per ahí.
El que és curiós és com...
Ens has enganxat aquí, eh?
No, està... està per ahí, al raó dels 800, 900 milions.
No, i els representants dels partits polítics van en aquella diputació de forma indirecta a partir dels resultats de les votacions a les municipals. Per tant, tu quan acabes votant el teu alcalde o els regidors que després han de decidir l'alcalde, també estàs votant els representants de la Diputació.
Sí, si ets grup independent i t'has presentat allà, encara que siguis associat a no sé, no tens dret a estar allà. Vull dir, no.
7-8.000 euros al mes de gent per simplement per figurar però... com assessor d'una vicepresidència, tu.
I el punt 2, per què serveixen les diputacions? Jo crec que no serveixen per 800 milions d'euros, jo crec que serveixen per, si serveixen per alguna cosa, que jo ho desconec, serveixen per coses a les que els atribuiries un cost molt més baix.
Sí, bueno,
si cal fer una retallada de 3.800 milions, diuen aquest any, mira, jo ja n'he trobat 800. Segur que si anem a la Diputació de Lleida, Tarragona i de Girona en trobarem uns quants més. Si repassem tota Espanya en trobarem uns quants més. Si d'aquí passem al Consell
Comarcal, refem la llei de règim local i mantenim menys de Barcelona, em sembla, el barcelonès, mantenim tots els consells comarcals, que és un altre nivell d'administració entre Diputació i Ajuntament que no saps què pinta.
Bueno, perquè són decisions polítiques preses pels polítics, que els hi va bé.
No, en aquest cas concret...
que tinc la xifra del 2012, 588 milions d'euros.
588.
Bueno, però mira, el tema jo recordo que
busca
la meva...
Busca sous.
Això
és pressupost o resultat?
El pressupost del 2012 a la Diputació de Barcelona és de 588.700.000 euros. Bueno, i continua amb la contenció de la despesa i va reduir-se un 3% en el 2012.
Escolteu, aquest pressupost ve donat per l'administració de l'Estat,
Exacte. Ja va dir, escolta, mira, jo recordo que a la meva època de regidor aquí a l'Ajuntament i tal i qual, que tenia molt bona premsa econòmica i tal i qual, vam parlar amb el Jordi Pujol per intentar eliminar, o sigui, un dels meus criteris i ell, al final també, ell potser amb una filosofia més política i jo amb una filosofia totalment econòmica, deia l'eliminació de les diputacions. Vam intentar un primer pas de fer-ho legalment i eliminar les diputacions, i la bufetada per part de l'Estat central va ser tan espectacular com l'ara amb la dreta determinació. Espectacular, que això era una llei constitucional.
Tocava la província.
Exacte, és la provincial i esto es una Espanya gran i libre i s'acaba. Aquí no hi ha nada a fer. I llavors l'habilidós, aquest és Jordi Pujol, va dir, nosaltres ara crearem els consells comarcals i els hi vull hem de contingut la Diputació i tal, però res, vull dir, la veritat és que hem creat els Consells Comarcals, no hem eliminat la Diputació, i ara era el moment de dir prou els Consells Comarcals. Per què? Perquè es van crear només per una estratègia per carregar-se la Diputació que no hem aconseguit. En conseqüència, ara els Consells Comarcals eliminats.
I no ho entenc, però, clar, que Convergència, que no tenia les Diputacions, entenia que volia tenir uns altres instàncies que tenia més facilitat perquè era món rural i tal, ara que té totes les Diputacions... Ja no cal, ni políticament.
Però els consells comarcals els haurien d'eliminar, però no, perquè ara que estem amb lo de sempre. Tenim amiguets, tenim història, què farem amb aquella gent?
Però no em contestes, per què serveix la Diputació?
No, la Diputació rep uns calés de l'Estat.
A part de ser un armari on guardes els polítics que han sortit d'un
govern.
Ara, últimament, la veritat és que a la meva època no coordinava cap servei de cap ajuntament, i llavors encara pitjor. Ara sí que fa molta feina, sobretot tributària, de recaptació fa molta. És a dir, que va agafant molta feina. La veritat és que ara la Diputació cobreix bastant els serveis
dels ajuntaments.
Dels ajuntaments moltes coses. Vull dir, la veritat és que ajuntament ha sigut un canvi radical.
No es podria fer aquesta feina per 200 milions en comptes de 580?
Si fos privada, sí. Si és pública, no.
Inclús per menys. Això em referia.
No, si és privada, sí. Però si és pública, no. És el de sempre.
La meitat de les despeses són de despesa de personal més despeses corrents en béns i serveis del 2012. I més d'un 25% és despeses de personal. Dic més d'un 25% perquè es veu aquí el formatge típic, però no posen els percentatges al cantó. Per tal,
però els assessors no cobren com personal, són serveis de tercers.
Ja. Vaja.
Però no sé si hi ha assessors aquí a la Diputació.
Oh, carres de confiança.
A la Diputació?
A patades.
No ho sé.
Vols que et digui noms i tot?
No ho sé, desconnecto de la Diputació, quasi.
Escolta, Josep Maria, explica'ns això d'aquest cap de setmana que feu... un espectacle Carballo Montalbán.
Sí,
bé. Tu participes com a actor.
Jo participo com a figurant.
Com a figura, has de dir, no com a figura.
No, un figurant, allò d'aquests figurants que els posen allà i faig número i prou. Vull dir, és per donar també suport. Fa 10 anys de la mort de l'actor Montalbán i és una obra que el Carballo contra Vázquez Montalbán són un diàleg bàsicament entre l'autor i el personatge de les novel·les del Vázquez Montalbán amb tota una colla de gent. És un muntatge al mig de la biblioteca de Sant Cugat, entre els llibres i les prestatgeries i tal, i penso que és bo que sortim de vegades de les coses de sempre, és a dir, que hi hagi una creativitat i que la gent hi participi, i que és gratuït. Això vol dir que segurament l'Ajuntament hi haurà aportat econòmicament per poder fer funcionar, i val la pena aquest homenatge a un gran escriptor com va ser el Manolo Vázquez Montalbán.
Dissabte i diumenge, dissabte a quarts de 9 i diumenge a les 9 del vespre. Qui vulgui entrades ha d'anar a la biblioteca a buscar-les. Dic, perquè, vaja, s'han de reservar abans les entrades i agafar-les, perquè si no l'aforament òbviament és limitat, i qui no tingui entrada no entra. Joan i Jordi, ja ho sabeu, podeu anar dissabte o diumenge.
Sí,
ara dissabte, que el diumenge juga al Barça. Jordi, ara no fallarà el diumenge.
No, però possiblement sí, fallaré, perquè no tinc cap interès amb el tema de la Lliga, i menys aplaudir amb aquesta gent que em va decepcionar tant ahir que no... A veure, jo puc perdre, però puc perdre amb dignitat.
Perdona'ls, Jordi, perdona'ls.
No, perquè no saben lo que hacen, això sí. Sí, potser sí.
Això avui encara no hem dit ni revolta.
No.
El qual és...
En
l'entorn de les manis, crec que cal recordar-ho. I tampoc fa dies que no parlem del Duran.
Per cert, una notícia que li agradarà en el Jordi. Sectors de Convergència Democràtica aposten per anar a les eleccions europees sense Unió Democràtica.
Home, per mi és estupendo, és el que venim dient des de sempre. És a dir, no solament això, sinó que inclús hauríem de dividir-ho en dos, és a dir, que ells vagin pel seu cantó i alegrement. Com ens hem de presentar? Sempre ha sigut una cosa incoherent, impresentable, com és el propi Duran. És a dir, presentem junts a unes coalicions europees que després uns van al grup liberal i altres van al conservador. Això què és? Escolta'm, si estem agafant vots per anar a un grup determinat, vull dir, aquí no, anem als dos grupets perquè així agafem més gent. No
aquí se suca el melindro i allà es menja.
Sí, ell és impresentable.
Home,
i jo per
és un altre armari, això del Parlament Europeu és un altre armari, no?
Sí. Doni, l'altre dia vaig llegir la llista d'eurodiputats que venien de l'estat espanyol i tots eren, tots, també seria molt injust, una molt bona part eren velles glòries. Per exemple, Carlos Iturgaiz, del PP del País Basc, no sé si se'n recorden, està allà. Dic ara aquest perquè és el que em ve al cap, no?
Com un sou és...
Està allà, no sé... I dius, home,
com un sou espectacular, eh?
Això sí, podem estar contents de que
el
viatge el fa còmode perquè van en business.
I fixeu-vos que, és a dir, a mi m'agradaria que el Parlament Europeu fos molt més resolutiu, molt més potent, perquè les funcions i les capacitats que té són mínimes. Aprova el pressupost, que ja és molt, o hi posa interrogants, però res més.
Un pressupost de 7 anys, que jo no entenc com s'ho fan per fer un pressupost de 7 anys vista.
Però quanta gent hi ha al Parlament Europeu? Són no sé quants. 400 o no sé quants eurodiputats.
No, quanta gent? Quin cost té?
I el cost que té això, evidentment.
I la doble seu entre Brussel·les i Estrasburg, que és una autèntica bestiesa.
Sí.
De despesa, perquè implica
traslladar maletes, tots els baguls de l'una
a
l'altra. Els
despatxos
es traslladen
sí.
Així d'un costat cada setmana o cada mes.
Si deixem que els polítics facin el que els interessa, ens acabaran amb tots nosaltres. Aquesta és una prova més.
Però és un element més de dir, escolta, aquests...
Aturem-los ja, aturem-los ja.
Es blinden el seu hortet.
És una qüestió de manifestacions, és una qüestió de medis, televisius, ràdios, de xarxes socials, a tot arreu que puguem hem d'insistir en aquesta idea. Cal reduir el pes econòmic de la política i cal que qui en sap comenci a prendre les decisions i que qui no en sap marxi a casa.
Jo us quedaran sols?
Jo ho signo, això, Joan.
Però no hi haurà polítics.
Ja en tenim dos. Vamos, crescut un 100%.
Ho deixem aquí. Josep Maria, Joan i Jordi, fins la setmana vinent i ja continuarem parlant de diversos temes. Potser som campions de Lliga i tot, dijous que ve.
Que sort. Ja ho som ara, no ens enganyem.
Sí, portaràs croissants si som campions de Lliga.
Espero. No m'apretin. La setmana vinent. Bon dia.
Adéu.